Són les 11, el 10 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Al llarg d'aquesta pròxima hora estarem pendents d'una sonda de la NASA que ha de caure en algun punt de la Terra al llarg de la nit. Pesa més de 600 quilos i té la mida d'un cotxe petit. Està previst que no tot es desintegri quan entri a l'atmosfera. No es creu que representi un perill important, però sí que se n'està fent el seguiment perquè ara per ara no se sap exactament en quin punt de la Terra ha de caure. Ens ho explicarà de seguida, d'aquí uns minuts, l'Oriol Pujador, que està pendent del seguiment que n'està fent la NASA.
Diumenge és la gala dels Oscars i Sirat hi opta en dues categories. Avui parlarem del gran èxit que ha tingut aquesta pel·lícula amb el nen que hi surt, amb Bruno Núñez, que ja veureu, per la veu directament ho reconeixereu, que ja no és tan nen com quan va fer Sirat.
Cinema en producció catalana que arriba a Hollywood i escoltarem la música dels Tiets a Liverpool. Aquest vespre han actuat en un dels pubs més mítics del món de la música, és el The Cavern, on van tocar moltes vegades els Beatles abans de trobar l'èxit internacional. Entre el públic hi ha el nostre corresponsal, el Quim Olivares.
I avui ens acompanya aquí l'estudi de Catalunya Ràdio un dels pensadors que més es fan escoltar i llegir. Un mestre, un filòsof. El seu últim llibre es titula La dignitat del mediocre. Està molt acostumat a parlar d'aprendre i avui li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit a Gregorio Luri.
Anem avançant. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I ens anem endinsant en aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 10 de març. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
Fins que la situació no es calmi a l'Iran, no és estable, no sabem què ens portarà al futur. Per això hem marxat, per anar amb els nostres fills.
Avui serà una altra vegada el nostre dia més intens d'atacs dins de l'Iran. Amb més caces, més bombarders, més atacs, amb una intel·ligència més refinada i millor que mai.
Rússia viola la pau. La Xina enterboleix el comerç i els Estats Units desafien l'ordre internacional basat en normes. En aquesta nova realitat hem de defensar l'ordre internacional basat en normes.
Europa ja no pot ser el custodi del vell ordre mundial, d'un món que ja no hi és i no tornarà. Sempre defensem i mantindrem el sistema basat en normes, però ja no podem confiar-hi com l'única manera de defensar els nostres interessos.
Desde el punto de vista de la política exterior española, nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. Porque, en efecto, el mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional. El desorden internacional fue lo que nos llevó a dos guerras mundiales.
La transición energética, digital, la aeroespacial, requieren de nuevos minerales que en su día, materias primas que ni siquiera se identificaban. Por lo tanto, nosotros entendemos que este mapeo, este programa nacional de exploración minera va a ser fundamental.
El señor Marcelino Martín Blas se reunió conmigo y me solicitó, mire, el Estado español está en guerra con el nacionalismo catalán, nosotros queremos que usted nos facilite cuentas bancarias de las familias Mas, Junqueras y Pujol.
l'escola ha de ser intercultural i sempre que això sigui compatible amb el currículum i amb el bon funcionament del centre educatiu, aquestes adaptacions han de ser naturals i no les hem de veure com un conflicte.
Penso que el senyor Carles Puigdemont, a tants quilòmetres de distància a dia d'avui, no és conscient del que passa al nostre país. Es guia només pel que li arriba de tercers. I així no es pot governar un país.
Poques lliçons pot donar la senyora Oriols, algú com el president Puigdemont, que porta més de 8 anys lluitant i defensant Catalunya, i a més amb èxits demostrats des de l'exili.
Porque la dictadura peruana siempre fue dolorosa. Los cuentos de Rivero son terribles, son trágicos, son duros, dolorosos. Yo escribo con humor, contando cosas tristísimas. Lo hago con humor para que duela menos, precisamente.
Final, final, final del partit. Ha marcat Lamine Yamal. El Barça haurà de resoldre l'eliminatòria igualment al Camp Nou, on haurà de guanyar el partit, però ha salvat els mobles, anava perdent i finalment ha sumat aquest empat que li permetrà amb una sola victòria classificar-se pels quarts de final.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners. El primer.
Molt bé, Joel, molt bé.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
T'estàs tornant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millora.
Gràcies, si el pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que entens. Si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
La luna llena sobre París.
Les 11 i 10 minuts. La Universitat de Liverpool celebra aquesta setmana 100 anys d'estudis catalans al seu programa i demà hi haurà l'acte acadèmic dedicat a la llengua i la cultura catalana. Però aquest vespre ja hi ha hagut el primer plat. És un menú molt musical i és el concert concretament dels mataronins Tiets.
Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual, no sé més que mai.
Per moltes coses que ens passin, que no cabin mai, som el millor també.
Això que sentim és un fragment del concert dels Tiets a la mítica sala de Cavern. Allà hi era també l'enviat especial a Liverpool. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Aviam, aquest duet català, mataroní, ha actuat a The Cavern, que és aquesta sala famosa per acollir els inicis del grup més internacional de Liverpool, que són els Beatles. Com els ha anat?
Doncs mira, els ha anat molt bé. De fet, a mi encara em xiulen les orelles després del concert. És una sala molt petita i allà doncs, ha sonat molt bé. Ha estat en una dosi de bon rotllo, de ritmes que porten a moure't, a ballar i a cantar. Els Tiets s'han posat al públic a la butxaca amb la seva barreja de música urbana, amb elements de cultura popular catalana. Oriol de Ramon i Xavier Coca, que són els líders de la banda, explicaven a Catalunya Ràdio abans del concert que els feia molta il·lusió actuar a la sala de Cavern aquí a Liverpool.
Home, ens fa molta il·lusió. La veritat és que per nosaltres són unes colònies anar-nos per Europa a fer concerts. Primer cop que estem a Liverpool, segon cop que toquem a Anglaterra.
Sí, especial il·lusió pel lloc on toquem, no? Que és el lloc mític on els Beatles van tocar en la seva primera fase i ens fa moltíssima il·lusió.
Sí, aquest concert dels Beatles va ser el 1961, dos anys després, el 63, van actuar-hi els Rolling Stones i fa pocs anys també els Oasis. O sigui que podem dir que el lloc és mític i crec que ho podem dir sense exagerar, no?
Sí, i tant, pots comptar. Escolta, aquest concert s'emmarca en aquest, diríem que meritori també, centenari d'estudis catalans a la Universitat de Liverpool. Has pogut parlar d'això amb ells?
Sí, mira, de fet els Tiets són tot un referent, no ja musical, això és evident, sinó també de l'ús espontani de la llengua catalana, d'un ús no normatiu del català. I triar-los per part de l'Institut Ramon Llull, l'organitzador dels actes del centenari, ha estat un gest important. Tornem a sentir Xavier Coca.
A nosaltres ens fa molta il·lusió quan de cop ens ve algú estranger i ens diu que ha après català a escoltar les nostres cançons, perquè més enllà del català més formal, no? Jo crec que escoltant les nostres cançons pots aprendre expressions o paraules que s'expressen en el dia a dia, en el vocabulari una mica més informal.
L'Oriol de Ramon defensava així la seva tria de la llengua catalana a l'hora de fer música.
Nosaltres sempre hem apostat per fer música en català, que és la nostra llengua, és el que ens tocava fer i el que havíem de fer, el que sentim que hem de fer. Un professor de la uni d'aquí que molts alumnes escolten molt les nostres cançons i al final n'aprens molt, igual que quan escoltes cançons en anglès el practiques.
El concert s'ha acabat amb una rotllana immensa i ballant una sardana com a sol acabar de fet als concerts de Tiets, no?
Sí. I has vist estudiants anglesos de llengua catalana al concert?
Sí que n'he vist. Mira, n'he vist perquè demà els sentirem també aquí al Catalunya Nit, però de fet en Xavier i l'Oriol ens explicaven l'orgull d'haver rebut cartes d'anglesos que estudien català aquí. Sentim-los.
Uns estudiants anglesos de catalans van escriure una carta dient les coses que podien fer per Liverpool i tot en català i és guai, és guai.
Sí, al final també per nosaltres és molt maco anar tan lluny de casa i veure aquestes connexions amb Catalunya, amb el català, veure que un grup en català pot omplir una sala arreu d'Europa, arreu del món.
Imaginem aquest públic entregadíssim, perquè hem sentit el so que ens has passat del concert i se sentia una mica d'ambient important.
Sí, molt important. De fet, sí, han estat això, lliurats, no? Hi havia, de fet, la comunitat catalana de Liverpool, que l'he coneguda aquests dies, i Rodalies, de fet, però també molts anglesos que tenen un amic o amiga que havien sentit a parlar dels Tiets i que els han portat al concert. Per exemple, hem parlat amb la Isabel.
Parlo castellà, francès i portuguès, així que el català no el parlo, però podria entendre unes quantes paraules. Perquè les meves amigues estudien català, així que he vingut amb ella perquè vaig pensar que seria divertit, increïble. Sens dubte, els tornaré a escoltar.
De fet, la sala era plena de políglots, no? Com podem comprovar, la impressió és que tothom s'ha passat bomba, com per exemple l'Elisi.
Els he escoltat una mica aquesta setmana per conèixer la música, però vull dir que no els havia vist mai en directe i ha estat una experiència increïble. Crec que la música és molt millor en directe que a Spotify.
Però m'ha encantat, ha estat increïble, molt, molt divertit.
Molt divertit, ja ho veus, eh? No, s'ha passat bomba la gent.
I tant, ja hi aniríem, i tant, i tant. Ja ho veiem. Gràcies, Quim, demà més, oi?
Vinga, fins demà, bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Hem arribat a un quart de 12. Aquesta és la sintonia del nostre diari de campanya. Aquests dies estem explicant com està anant la campanya electoral per a les eleccions a la presidència del Barça, i va ser un dia molt intens. Avui, havent-hi un partit tan important, potser no tant. David Ubach, bona nit.
Bona nit de nou.
Tot i així, els candidats suposo que no han viatjat a Newcastle, s'han quedat per aquí fent campanya.
Sí, perquè queden pocs dies. Recordem que les eleccions són aquest proper diumenge. Avui, una mica menys intensitat en quant a la campanya electoral, perquè el vessant esportiu doncs ocupava l'atenció en aquest nou cas al Barça, amb empat a un que hem destacat ara. Però bé, sí que hem rescatat alguns extractes sonors i aspectes a comentar que són interessants, i un d'aquests és d'última hora, podríem dir-ho així, just abans d'aquesta jornada de la Champions, perquè hem viscut un nou episodi d'aquest embolic que fa fort l'enrenou al voltant de l'entrevista que Xavi Hernández va concedir, sí, diumenge a La Vanguardia, l'extècnic del Barça i excapità també blaugrana, doncs, que va irrompre en campanya diumenge. Recordem que s'ha posicionat clarament en favor de Víctor Font, l'altre candidat juntament amb Joan Laporta a aquestes eleccions a la presidència. Xavi Hernández va carregar durament contra Laporta en aquesta entrevista. Entre d'altres coses, doncs, va acusar el president sortint i ara candidat d'haver bloquejat i tombat el retorn de Leo Messi al Barça el 2023, quan deia Xavi que ja estava tancat i fins i tot comptava amb el vistiplau de la Lliga de Futbol Professional en quant a la seva inscripció i, per tant, el compliment del fair play financer, no?, amb aquest retorn de Messi. Això va trobar desmentiment, aquestes declaracions de Xavi, primer en boca de Laporta, després a Teledeporte, en boca del president de la Lliga de Futbol Professional mateix, Javier Tebas. Doncs bé, avui hem tingut una nova versió que es posiciona al costat de Xavi. És Mateu Alemany, ara director esportiu de l'Atlètic de Madrid, que abans d'aquest Atlètic de Madrid-Tottenham, doncs, ens ha interpel·lat per això precisament, perquè aleshores, el 2023, era el director esportiu del Barça, sí, ha dit que Xavi té raó.
Nosotros, como ha dicho Xavi está en lo cierto, nos dijeron que lo tenían. Xavi está en lo cierto.
Que ho tenien, el vistiplau, es refereix, sí, 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 a Mateu Alemany. És un extracte reduït de la declaració de Mateu Alemany, assenyint-nos a la resposta que ha tingut, doncs, l'exdirector esportiu del Barça aleshores, aquest 2023, quan, segons Xavi Alemany mateix, s'hauria tingut tancat el retorn de Messi al Barça, que Laporta va tombar, deia Xavi, en aquesta entrevista a La Vanguardia, perquè li suposaria, l'acabaria suposant un problema a Laporta, tenia Xavi novament dins del club. Un Laporta que en les últimes hores, això és d'ahir la nit, però no ho vam poder escoltar ahir, va ser entrevistat a la cadena COPE, també en clau electoral, però d'un altre tema recurrent, el cas Negreira, aquesta arma llancívola que també ha utilitzat Víctor Font els últims dies, sobretot també des de Madrid. Doncs bé, Laporta, en essència, en el cos a cos que se sent en el seu terreny, va fer gala de saber jugar aquest paper, i sentim com va respondre Juanma Castaño a les acusacions que, vaja, sobrevolen el Barça respecte a aquest cas Negreira.
Escoltem-ho.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por exsocios del Real Madrid o exdirectivos del Real Madrid o exjugadores del Real Madrid? Eso no le parece indigno. Le parece lo más normal del mundo.
¿Eran todos socios?
Todos. De 72 años, oiga, todos. ¿Qué me está diciendo? ¿Que es indigno lo que hace el Barça y no es indigno lo que hace el Madrid con eso? Igual ellos no tenían necesidad de contratar un asesoramiento arbitral, porque ya lo hacían corregido y aumentado.
O sea, que lo que a otros les llegaba gratis, el Barça tenía que pagar para tener lo que otros tenían gratis.
El Barça tenía que pagar para tener un asesoramiento arbitral,
vale,
y para tener un scouting. Y los otros lo que tenían era la ternera suya, hombre.
Fa un Castanyo que intenta caçar la porta una mica distret i que acabés reconeguent que el Barça havia pagat per aconseguir serveis arbitrals i la porta que no acabava en el parany i diu que el Barça pagava per tenir assessorament arbitral. En canvi, el Madrid, no, que estava ben dins del que és el comitè tècnic d'àrbitres des de fa anys i panys. Víctor Font avui també ha parlat d'altra banda i el que ha fet és criticar algunes praxis de la porta durant la presidència de la seva segona etapa, especialment la recent.
S'ha acabat fer operacions com la del Congo, s'ha acabat explicar als socis i sòcies que el soci estratègic de telecomunicacions del club serà New Era Visionary Group, que té pinta més de tapadera que no d'empresa que operi de forma normal. S'ha acabat pagar 50 milions a un amic, s'ha acabat associar-nos amb Andrew Tate.
Bé, Font, que fa una mena de llista del que ell considera greuges d'aquest últim mandat de Laporta. I un apunt que hem sabut avui, per últim, però no menys important, i que pot tenir un cert paper en les eleccions de diumenge. El Barça avui ha sabut que rep la llicència UC per obrir el Gol Nord ja del Camp Nou de cara a diumenge, aquest Barça-Sevilla de Lliga, i que coincideix amb la jornada electoral. Això vol dir que el Camp Nou tindrà un aforament incrementat de 14.000 espectadors. Es passarà dels 48.000 que hi havia fins ara als 62.000 en total. Per tant, el pot fet que molta gent pugui acabar assistint a l'estadi per presenciar el partit pot incentivar segurament el vot. Veurem en quin percentatge, i això, clar, és molt difícil trobar un trasllat, una correlació entre l'assistència incrementada al Camp Nou i l'increment de gent que participi de les eleccions, però hi té incidència, òbviament.
Molt bé, doncs demà entrarem en l'esprint final. Començarà l'esprint final per aquestes eleccions. Gràcies, David. Bona nit.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
Vuit minuts i mig i arribarem a 11:45 de la nit. Aquí Luis Ángel Alonso, que ens ha posat el so que ens falta, d'alguna manera, per resoldre la següent informació. I és que aquesta nit una sonda abandonada de la NASA entrarà a l'atmosfera i impactarà en algun lloc de la Terra. Les probabilitats que faci mal a algú són mínimes, però sí que a hores d'ara doncs és difícil predir on caurà i cap a quina hora, oi, Oriol Pujadó? Bona nit de nou.
Sí, amb aquest so no sé si posar-me el casc, per això.
Sí, oi que sí? Sí. Aviam, què en sabem? Perquè doncs, hi ha incertesa.
Sí, la NASA ha calculat que l'entrada d'aquesta sonda, que es diu Van Allen, serà cap a 2:45 de la matinada a hora catalana. L'aparell pesa uns 600 quilos i bona part de l'aparell s'acabarà desintegrant quan passi per l'atmosfera. Però hi haurà algunes restes o peces més grans que poden acabar arribant a terra. No se sap ben bé on caurà ni quan. De fet, la forquilla que dona la NASA és molt àmplia, de més menys 24 hores, i després d'aquesta hora que dèiem, de 2:45 de la matinada, en sabrem alguna cosa més. La incertesa, però, a hores d'ara encara és important.
Esclar. Hi ha incertesa sobre on pot caure, però aquí la qüestió és si és possible que faci mal.
Sembla que no, molt poques, si més no, això és el que diu la NASA. Els càlculs que han fet diu que la probabilitat que la sonda faci mal és de 1 entre 4.200. Per tant, el risc és molt baix. Però tot i això, tant l'Agència Espacial com la Força Espacial segueixen de prop l'evolució d'aquest aparell, que és propietat de la NASA i, per tant, és responsabilitat seva. No és un fet excepcional, ni molt menys, que caigui una sonda o un satèl·lit, tal com ha explicat el programa a la tarda de Catalunya Ràdio el divulgador científic Joan Anton Català.
En aquest moment tenim uns 14.000 satèl·lits en òrbita. D'aquests 14.000 satèl·lits es calcula que hi ha sobre uns 2.700 zombis. Zombis és el nom que jo utilitzo per anomenar aquestes andròmines que han quedat abandonades, que ja no tenen utilitat. De fragments de ferralla espacial més grossos que 10 centímetres es calcula que n'hi ha 50.000. Més grossos que un centímetre, més de 900.000.
És això el que s'anomena brossa espaial, sí. Que n'hi ha doncs, molta, pel que diu el Joan Anton Català, i el problema és quan acaben entrant i d'alguna manera poden fer aquest impacte.
Però aquesta sonda com és que acabarà caient?
N'hi ha dues, la Van Allen A i la B. Totes dues es van llançar a l'agost del 2012 en una missió de 2 anys que tenia per objectiu recopilar dades sobre els cinturons de radiació de la Terra, aquests cinturons que són els que protegeixen la Terra de la radiació còsmica, de les tempestes solars o del vent solar. La NASA explica que l'any 2019, és a dir, 7 anys anys després d'enlairar-se, aquestes dues sondes es van quedar ja sense combustible i no es van poder orientar cap al Sol, que és cap a on haurien quedat, sense perill que entressin a la Terra. S'estimava que la nau entrés al planeta el 2034, però es veu que l'actual cicle solar, que és molt més actiu del que es preveia, ha accelerat aquest procés de retorn i, per tant, som al 2026 i aquesta matinada sembla que haurà d'haver-hi aquest impacte.
Doncs bé, molta curiositat per veure com acaba, i sobretot amb aquest avís de tranquil·litat per part de la NASA de que no ha de fer cap mal, eh? Ara allò, Oriol, si sentiu un soroll aquesta nit...
Sí, mira el cel per si de cas, eh?
Gràcies, bona nit.
Abbronzate tutte chiazze.
Catalunya nit.
Pelli rosse un po' paonazze.
Notícies.
Son le ragazze che prendono il sole.
Sota la llum de la lluna.
Ma ce n'è una che prende la luna.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tintarella di luna.
Catalunya Ràdio.
Diumenge arriba la gran gala del cinema, nit d'Oscars. Serà també la culminació d'una carrera molt llarga i intensa a la vegada per Sirat. La pel·lícula està nominada a moltes coses i gairebé a tot arreu. S'ha fet amb 6 Goya, 5 premis del cinema europeu, 8 Gaudí, i tot va començar amb el premi del jurat del Festival de Cannes. Aquí van venir Oliver Lache i també Sergi López directament de recollir aquest premi. I abans que arribés la nit de diumenge, volíem parlar amb un personatge clau de la pel·lícula. Per molts és el nen de Sirat, per d'altres l'Esteban, però l'hem de presentar com a Bruno Núñez Arjona. Benvingut.
Gràcies.
I el tenim acompanyat del seu pare, no de Sergi López, sinó del pare a la vida real, Pablo Núñez Mir, benvingut també.
Bueno, gràcies.
D'entrada, no sé si teniu nervis de cara a diumenge o què?
Bueno, anem amb nervis, però també sabem que és molt difícil que guanyem, llavors anem una mica més calmats.
Ara en parlarem. I el pare, què?
Bueno, jo crec que no guanyarem directament, però bueno... El premi és haver arribat.
Sí, no és gens fàcil. Com vas arribar tu a Sirat, a la pel·lícula, Bruno?
Jo vaig fer un càsting a la meva escola, que fan bastants, i la pel·li és Tren Riu.
Sí.
Doncs vaig fer el càsting per Tren Riu, em van dir que no quadrava per edats, i em van passar el de Sirat. I vaig anar agafant càstings i càstings, i al final, així que vaig...
Aquí has acabat. Saps que aquí vam entrevistar el Jan Montepalau, que és l'actor d'Estrany Riu. Dius que a la teva escola venen bastant a fer càstings?
Bueno, venien bastant. Durant 2 anys van vindre bastant. Van vindre primer pel de la Messias.
Sí, que et van agafar, no?
Que et van agafar, i després pel d'Estrany Riu.
Quina escola és?
El nom és una mica... estrany. És una escola petita a Gràcia.
No sé si volem dir...
És una escola d'interpretació o una
escola...
No,
la seva escola.
És una escola normal.
Sí.
D'acord, no, doncs ho mantenim així, però resulta que és una escola que venen sovint a veure qui hi ha per allà.
Sí.
I participen molts nens i nenes quan venen a fer això. Qui vol sortir en una pel·lícula o fem unes proves per una pel·lícula?
Home, participa tothom.
Ah, sí?
El càsting jo crec que s'apunta molta gent. Tenen bastanta gent. Jo recordo el de la Messias, hi havia una cua llarga de gent, perquè a sobre era per la tarda. Jo vaig anar dels últims.
Ostres, i recordes què et van fer?
Era presentar-me i dir què feia durant la setmana.
Aparentment així de fàcil.
Sí.
I per Sirat va ser el mateix?
No, per Sirat, vull dir, com a Estrany Riu, em van fer només mirar, era com fer mirades... i contestar unes preguntes. I el de Sirat, el següent, ja era una mica una separata. I...
Clar. Separata què vol dir? Que et fan llegir alguna cosa o
sí,
què?
Sí, una escena.
Una escena de la pel·lícula.
Una escena de la pel·lícula que la vam assajar tant i al final no va sortir.
Ah, els trucs aquests de, del cinema. Ara en parlarem de tot això. Un cop et diuen, mira, t'agafem per Cirat, com funciona això? T'envien un guió perquè te'l llegeixis o quin procés s'obre aquí?
Bueno, crec que primer vam assajar, vam començar a assajar i no em va arribar el guió fins a la setmana d'assajar. Vull dir, va arribar bastant tard. I a sobre estaven fent encara títols provisionals. Vull dir, a l'inici la pel·li es deia After.
Ah, sí?
Sí.
Tu sabies, per exemple, que és una rave abans d'aquesta pel·lícula?
Sí. Sabia que era una festa, però no sabia el que envoltava.
Clar. Quina edat tenies quan et van fer el càsting i et van dir, va, que et volem a Cirat?
Devia tindre 13, sí, no?
Jo crec que 12.
12, no?
Perquè 12, va, però ell compleix a l'abril.
A l'abril.
Es va començar a rodar finals d'abril, bueno, 20 i tantos d'abril. Fins a finals de maig.
És possible que amb 12.
I aviat a l'abril quants anys faràs?
15.
15, o sigui, ara en tens 14.
Sí.
Molt bé, aleshores tu et donen el guió, comences allò, els assajos i tot plegat, i quan us diuen d'anar de rodatge, on vas haver d'anar a gravar? Quins llocs veu filmar?
Primer vam anar a filmar a Zaragoza. Vam estar, crec que una setmana o dues. Després ja sí que vam anar a Terol, que em va sorprendre molt. Vaig estar bastant bé a Terol.
Et va agradar Terol?
Em va agradar moltíssim. Vam estar, crec que el que quedava de més...
Sí, una setmana... Cinc dies a Saragossa i dues setmanes a Terol. Més.
O sigui que ens recomanes vacances a Terol, eh?
Sí, bueno, no hi ha molt per fer, però sí, està bastant bé.
I després?
I després vam anar a Marroc.
Ja, això ja es va posar més sí. Seriós, molt interessant. Sí, sí. I els pares veu ser-hi durant el rodatge, també?
Sí, 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 sempre anem els dos.
Ah, què tal això de fer una pel·lícula com Cirat? Com és la feina d'un actor com tu en una pel·lícula com Cirat?
Bueno, també considero que jo ara la recordo molt bé, però també va ser un rodatge dur, perquè això s'ha de dir, però l'Oliver és una persona que vol treure el millor dels actors i que a vegades no és molt expressiva. Llavors, potser fins al final del rodatge dius, ho estic fent bé, ho estic fent malament. Crec que no va ser fins a Can que em va dir, gràcies per la teva feina. Vull dir, jo estava com... I no l'havia vist. Llavors estava tota l'estona així...
Ara l'heu vist moltes vegades, ja?
Tu quatre?
Jo l'he vist quatre.
I nosaltres tres, crec.
4 i 3. Va, doncs anem a un dels moments de la pel·lícula, l'hem tret del tràiler, eh? Perquè, clar, és una pel·lícula que no pots explicar molta cosa per no revelar massa, tot i que ara hi ha molta gent que l'ha vist, però el tràiler, evidentment, el podem passar. A veure si te'n recordes de què està passant en el moment que sentiràs aquesta frase.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
Si tu preguntes d'on és la fiesta, què està passant en aquest moment? Perquè ara només tenim el so. Què està passant?
M'estan tallant el cabell.
T'estan rapant allà amb una màquina, eh?
Però vull dir, el que passa és que com el rodatge no era seguit, hi havia com... Era com una setmana amb el rapat, una setmana sense. I van estar com dues setmanes pensant-ho i al final van decidir fer-me trenes. I amb les trenes em van rapar una miqueta del que sobrava i donava la impressió que m'havien rapat.
Quan les treien, el pèl cobria...
Clar, són trucs del cinema perquè no es filma en continuïtat, és a dir, no es filma en l'ordre cronològic i si no sortiries en un moment rapats i en d'altres no. Et costava concentrar-te amb els diàlegs, per exemple, mentre t'estan rapant el cap?
No, perquè en la mateixa escena, vull dir...
Ja estava rapat.
Ella només estava fent el gest. Llavors, tampoc... Era el que t'havíem assajat.
Clar. Doncs mira, psicòleg, jo em vaig pensar que t'estaven rapant de veritat.
La Zaira és la que va rapar, sí. La de perruqueria i maquillatge.
Clar. Com a pares, al vostre fill a la pel·lícula li passen coses molt bèsties, molt, molt bèsties. No ho podem explicar en detall, però molt bèsties. Es pateix veient-ho o què? Perquè com a espectador pateixes. No sé si el fet de ser pare o mare encara et fa patir més.
Una mica sí, i a més l'escena, bueno, una de les escenes així més complicades, òbviament vam estar allà, vam preguntar tot, o sigui, ens van... De fet, la,
hi va haver persones que van assajar primer com a, per veure com funcionava la cosa, ens van assegurar tot i nosaltres vam veure totes les repeticions. No sé si no es podem ser més explícits, però... I no hi havia problema, no hi havia cap problema. O sigui, hi havia... Estava tot controlat. És que, bueno, no podem parlar molt, però...
Clar, això el rodatge, i després quan l'heu vist en una sala, tu com a espectador i pare a la vegada et fa patir
quan,
o què?
Quan veus una pel·lícula que en la que has estat ja no tens... Ja no pots veure com a espectador, és impossible.
Clar.
Però, per exemple, la meva mare, la seva àvia, no li vam dir, i quan va sortir al cine ens va pegar una bronca.
Del surt, de l'ensurt, no? De l'ensurt, clar.
Sí, sí.
Què et diu la gent ara, els companys de classe, família, amics, què et diuen?
Home, els que se l'han vist em diuen que hi ha molts que em diuen que els ha agradat molt, i hi ha gent que els ha flipat, però a tothom li impacta una cosa.
Sí.
Llavors...
Que van patir sí, sí. Amb tu, no?
Sí. Bé, que no t'ho esperes, és com... Uau, no, quan millor estàs...
Sí, sí, és un cop dur. Gaudeixes tu fent d'actor o què?
Gaudeixo moltíssim. Vull dir, ara portava bastant sense actuar. Des de Cirat... Bé, no, feia...
Havies fet curs.
Sí, he fet curs. Feia un any i vaig fer un curt fa no res i vaig retrobar-me una altra vegada perquè portava molt sense actuar.
La setmana passada vam anar a Pamplona, bueno, a Navarra, i va ser intensiu. Però tu s'ho passa molt bé.
Vull dir, vaig retrobar-me en el món de l'actuació i vull dir, cada vegada disfruto més.
I després de Cirat et truquen més? Us truquen més?
És complicat. Perquè bueno, les edats ja deixa de ser nen, no hi ha molts papers, tampoc.
Clar.
Jo crec que el màxim problema és que busquen el nen de Cirat i jo ja no sóc el nen de Cirat.
Clar, has canviat, eh?
He canviat bastant.
Fins i tot la veu t'ha canviat, et va canviant.
Sí, m'ho han dit, estàvem fent ADRs i em va dir la Laia Casanova...
L'ADR, saps el que és? Fan com un doblatge de si mateixos.
Ah.
Quan no se sent bé el so, llavors van a un estudi i fan com el doblatge de si mateixos.
Clar.
Vull dir, estàvem fent això, vaig acabar de fer-ho i li diu la Laia Casanova a l'Oliver. Ja li ha canviat la veu.
Imagina't.
Era un mínim, però ja m'havia canviat.
Clar. Sí, sí, aquestes edats els canvis van molt ràpid. Ara en parlarem de la Laia Casanova. Com va ser la relació amb el Sergi López?
Uau.
El teu segon pare.
És el... Vull dir, jo considero que és molt fàcil treballar amb ell. Vull dir, ho va posar molt fàcil tant per mi com per als altres actors. Va ser molt, molt fàcil. Vull dir, a sobre és una persona que posa la seva part i a sobre nosaltres dos vam tindre una química, vull dir, que no es troba de normal. I va ser primer càsting i ens estàvem rient. Llavors, molt bé.
El càsting ja el feies amb el Sergi López?
El segon presencial.
Sí.
El primer només era amb l'Oliver i el segon, que va ser una setmana després, va ser amb el Sergi.
O sigui que ja tenien clar que el Sergi López estaria a la pel·lícula i a veure quina química hi havia.
El Bruno va ser l'últim. El nen va ser l'últim en entrar en el...
Ah. Sí. I va haver molts nens al càsting, ho saps, això?
Inicialment, sí. Al final quedaven 4 o 5.
Mhm. Sí. Molt bé, molt bé. No sé si ara tens pensat ja dedicar-te definitivament a això, fer cursos d'interpretació, com ho veus?
Home, si jo pogués, hi ha càstings, a mi m'agradaria dedicar-me. Però sé que és un món difícil, on hi ha anys que són com una sequia, no es pot fer sempre pel·lícules, llavors a la que surt has d'anar directe.
Clar, i als pares us agradaria...
Sí, per nosaltres és cansat, perquè, bueno, ell s'ho passa molt bé, nosaltres ens avorrim molt.
Clar, són moltes però, hores, no?, un rodatge.
Moltes hores, sí, però sí, no... Si ell vol, sí.
De moment ja has fet dues coses grosses, la Messias, Cirat. A veure què més anirà sortint, però segur que sortiran coses. Aquest diumenge veureu la gala o què?
És que és... Vull dir... A mi em pilla molt tard, i just el dilluns tinc un viatge amb l'escola, me'n vaig a Madrid, i tinc com el tren a les 7...
Del matí?
I sí. no em dona. I sobretot perquè a les 7 acaba la gala, i per quan jo ja m'aixequi ja se sabrà tot.
Clar, o sigui que... I els pares?
No. Nosaltres hem d'anar a acompanyar-lo a l'estació, o sigui que...
O sigui, no. l'endemà... L'endemà us ho diran. A veure, tenim dues nominacions possibles. Una és millor pel·lícula internacional. Aquí n'hi ha, crec que una que segurament és favorita, perquè ja ha guanyat molts premis, està molt nominada, que és Valor Sentimental, però n'hi ha diverses. No sé si vosaltres les heu pogut veure, les altres, perquè són...
Hem vist
totes menys dos. Simple Accident i The Voice of Heinrich Hub.
Aquestes són les que heu vist?
No, són les que no hem
les
vist.
No heu vist.
Les altres sí que les hem vist.
I què creus?
Vull dir, a mi, personalment, Sentimental Value no em va acabar. Em va semblar una pel·li que li faltava alguna cosa. I vam veure just l'altre dia o Agente Secreto i és com, està molt bé... Però jo vaig sentir que al final et feia desconnectar molt.
Mm-hmm. O sigui, tu de moment ja li donaries a Cirat d'aquestes tres.
Home, també s'ha de dir que no sóc objectiu.
Clar.
Però a mi Cirat és la que més m'agrada.
Molt bé. Que mireu molt cine junts, o què?
Sí, intentem. I anem al cine. O sigui, ho veiem a casa, però també anem al cine. O Agente Secreto, ho vam veure en original, als Verdi.
Martí Suprem,
sí, també, els Verdi.
Mira, el Chalamet també va començar d'hora, eh? Potser estàs aquí en el seu, a la seva estela. A veure, després tenim So, ja hem parlat de la Laia Casanovas, que també la vam entrevistar aquí just abans que la nominessin als Òscar. Tenim aquesta nominació al So, que potser té més possibilitats que fins i tot a pel·lícula internacional. I aquí tenim Fórmula 1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Sinners i Cirat. Això està molt difícil,
és que,
però...
Mira, Cirat, a mi el som m'agrada molt, però és que jo, vull dir, als meus pares, jo crec que també ho opinen, només que a mi em va impactar més. Fórmula 1 no l'he vist, sé que el so està molt bé, però és que Sinners, vull dir, el so no té sentit. Vull dir, em sembla algo brutal. O sigui, les escenes, la música, vull dir, la música, només per això, vull dir, com està tot fet. O sigui, sí que Cirat, hi ha molt treball, està molt ben fet, però és que Sinners és com comparar una producció d'aquí d'Espanya amb una d'allà, que el so té molt més pressupost. Però jo crec que, personalment, per treball, espero que guanyi Cirat. Jo crec que tenim oportunitats. Mínim segona, per allà, més o menys.
O sigui, que si li donen a Sinners ho entendries, però sí. Cirat també s'ho mereix.
Sí.
No anem desencaminats, eh? Veurem què és el que passa i a veure si hi ha sort. De moment, déu-n'hi-do el recorregut que ha fet la pel·lícula Cirat. Això ja ho tens, és a dir, que pensa que tu has arribat a pensar la de gent important que ha vist aquesta pel·lícula, perquè ara mateix a Hollywood l'estan veient.
Sí. No m'ho mentalitzo.
Tenim un agent allà, el Xavi Font, que va fent propaganda del Bruno.
Ah, sí?
No, el Xavi Font és un dels productors.
Clar.
Però sempre va dient, jo estic parlant molt bé de tu.
Clar, sí. Tu parles anglès una mica o què?
Sí, jo l'anglès. Ara estic fent el first.
Oh, Déu-n'hi-do. Doncs vés a saber si acabarem a Hollywood. Doncs que tingueu moltíssima sort. Diumenge nosaltres anirem a dormir tard, estarem allà concentrats. Tant de bo que sí, que vagi bé i que soni el nom de Cirat, però si no, com heu dit, el premi ja el teniu. No sé si vols afegir alguna cosa.
Bueno, que gràcies a tothom pel suport que està rebent Cirat i que, tot i no poder estar allà, vull dir, considero que és un gran honor per qualsevol actor poder tindre una pel·lícula que arribi tan, o sigui, a tan gran escala, i és una oportunitat gegant. Vull dir, jo no molt, quan vam rodar, tu acabes el rodatge i estava tothom dient els, per exemple, els que fan de, bueno, els raveros estaven dient we see in Cannes. O sigui, Cannes ja ho tenien assegurat. Però és que el bombo que ha agafat després no se l'esperava ningú. Llavors, bueno, estem molt contents.
No m'estranya. Nosaltres també, que hagueu vingut. Bruno i Pablo Núñez, gràcies i molt bona sort.
A vosaltres.
Un minut, mal comptat, i arribarem a 3:15 de la nit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb la Lídia Téllez avui. Bona nit, Lídia.
Hola, bona nit, Agnès.
Què n'arriba a les portades?
Només la de l'Ara.
Doncs vinga, endavant amb la de l'Ara.
Doncs mira, tenim la Sagrada Família, creu sense bastides. L'estructura que corona la Torre de Jesús del temple ja és del tot visible. Per altra banda, tenim la Guerra d'Orient. Les contradiccions de la Casa Blanca generen més incertesa global. Cada cop són menys clars els plans dels Estats Units sobre la durada de la guerra i el seu objectiu. Una de les fotos de portada és el partit del Barça, que ha quedat 1-1, i diu: el Barça surt viu de Newcastle. El govern vol ressuscitar la línia de tren de l'interior de Catalunya. Una altra notícia: 390 milions per a l'escola concertada per resoldre'n el finançament. I les muntanyes de Prada seran el segon parc natural més extens. Hi ha una foto d'una de les cascadetes del parc. I ja està.
Molt bé, doncs ens quedem amb això. Gràcies, Lídia. Bona nit.
Bona nit. Fins demà.
Tenim més portades aquí, com sempre, Marc Güell.
Mira, tenim la Vanguardia que obre destacant que von der Leyen troba un error la reducció de l'energia nuclear a la Unió Europea. La foto destacada és per un carrer de Dubai, una de les principals destinacions turístiques del món, amb carrers pràcticament buits, i diuen que Dubai perd la brillantor, per tant, un dels efectes d'aquesta guerra. També en portada destaquen que la Generalitat rescata el vell pla del tren entre Lleida i Girona i que un Barça gris rescata un empat in extremis a Newcastle. I també el Punt Avui es fixen els efectes d'aquesta guerra, els efectes econòmics, titulen "Quan la guerra ens toca a tots". Passem a El País. També obren amb Trump. La guerra de Trump contra l'Iran aprofundeix la fractura d'Europa, i fan també aquest càlcul en portada: Espanya en té per 105 dies sense rebre cru. Finalment, destaquem l'entrevista que fan i que destaquen en portada a Alfonso Fernández Mañuel, el candidat del PP a Castella i Lleó. Destaquen aquestes paraules: Gènova no participarà en la negociació de Castella i Lleó.
Gràcies, Marc. Això és el que trobarem als diaris i a l'antena de Catalunya Ràdio. David Casablancas, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs, evidentment, més enllà d'estar pendents de la guerra a l'Orient Mitjà, una de les cites internacionals demà, creuem l'Atlàntic, a la tarda, hora nostra, serà a les 5 de la tarda aproximadament, serà la presa de possessió del nou president xilè, l'ultradretà José Antonio Kast, guanyador de les últimes eleccions, que succeeix el progressista Gabriel Boric al Palacio de la Moneda. És el retorn al poder del pinochetisme, per primer cop al país en dit des de la dictadura militar. L'esquerra xilena s'ha declarat en estat d'alerta permanent i ens ho explicarà des de Santiago en Joan Biosca. Tindrem una nova jornada del judici del cas Pujol. Demà hi passaran més banquers andorrans que hauran d'avalar o desmentir la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat contra la família de l'expresident, una guerra bruta que, ho heu explicat abans, fa una estona, avui ha relatat l'exresponsable de la banca privada d'Andorra davant del jutge. També declara demà un exinspector de l'UDEF, la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Espanyola. I acabo, coneixerem el contingut de dos informes que ens han de permetre fer un retrat de la situació laboral a Catalunya. Un és de Comissions Obreres, que analitza la pobresa a la feina, és a dir, treballar, rebre un salari, però no arriba a final de mes. I l'altre, d'un altre sindicat, UGT, sobre absentisme laboral. Un estudi que es titula "Estar malalt no és cap delicte", que denuncia que la falta de prevenció de riscos o d'inversió en salut, o, en definitiva, les condicions de feina, expliquen el perquè de les baixes, segons aquest informe.
Doncs estarem pendents de l'antena de Catalunya Ràdio, també. Gràcies. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
És l'hora màgica, 12 minuts, i les 12, 12 minuts i la mitjanit, i hem d'acabar bé aquest dia, aquest dimarts.
Ho farem, com sempre, amb l'oient convidat que ens escolta atentament des de les 10 aquí a l'estudi. Ell diu que les seves primeres lectures van ser El Capitán Trueno i Roberto Alcázar y Pedrín. Aviam, jo crec que aquí hi ha molta part de l'audiència que deu haver connectat ja amb dos herois de la seva infantesa. De fet, són dels anys 40, 50, 60 i 70, que tenien com a missió lluitar contra el mal en qualsevol de les seves manifestacions. Normalment ho feien a cops de puny, eh? Ell és de lluita també, però no a cops de puny. Tot el contrari, ho fa amb la paraula i contra el mal del desconeixement. Ha escrit desenes de llibres amb títols suggestius suggeridors com l'escola no és un parc d'atraccions o elogio de les famílies sensatament imperfectes. Ens quedem amb l'últim, la dignitat del mediocre, pequeña filosofia de lo inacabado. I és que el nostre convidat sap molt bé quina és la millor definició d'educació. Li va donar per cert la seva mare, a qui va ensenyar a escriure. Li va dir: estudia perquè et puguis presentar a qualsevol lloc. I així ho va fer, i així és i ha estat. Avui és un plaer saludar Gregorio Luri, filòsof, pedagog i pensador. Bona nit, Gregorio.
Encantat d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies per invitar-me.
Hem passat aquí dues hores bones. Nosaltres aprenem moltes coses, explicant-les també. Tu has après alguna cosa avui, escoltant el programa?
He admirat el vostre ritme. No vull ser periodista. No.
Doncs mira que el nostre ritme encara és pausat.
No tens temps per descansar. Estàs... No vull ser periodista. Vull poder dedicar-me a la contemplació teòrica del que calgui, d'una poma, dels estels o del no-res. Doncs aprendre, no, però sí que he pres alguna observació, que no sé si m'ho compreu.
I tant.
I tant.
Sí. Doncs, primera, una pregunta. S'ha dit, l'escola ha de ser intercultural. Molt bé. I la cultura comuna? No és rellevant, ni importa. Qui cuida de la cultura comuna, no? Segona, el dol. He rebut ja més de la meva dona, del meu fill, el dol per la mort de Braix Echenique. La vida exagerada de Martín Romaña forma part de les meves lectures apassionades i apassionants. I entre els records que tinc més divertits d'ells, una conferència que va fer al CCCB amb una ampolla gran, amb un líquid blanc, que a mida que anava bevent anava perdent el fil i estava es tornava més genial. Ai, ai, ai. Després van saber que era vodka el que tenia en aquesta ampolla de llitre. M'imagino que el seu amic masnoví, Tono Masoliver, estarà pensant en què ha perdut algú important. Una cosa, o dues coses més. Primer, què és el que ens ensenya o què és el que ens confirma la guerra en aquest moment a l'Iran? Doncs que, com deia Carl Schmitt, és sobirà, realment és sobirà, qui té poder per decretar l'estat d'excepció. Ens agradi o no ens agradi, aquest és el sobirà. Per últim, el gol del Barça, que em fa pensar una tesi que jo defenso, de fet, en el llibre del que heu esmentat, que la vida és un fenomenal fenomen esportiu.
La vida com a partit de futbol, o què?
Sí, clar. Tu entres a jugar, i això ho deia Camí. Camí és el primer que era, a més, era jugador i un bon jugador, malgrat que en algun lloc diu que, com era d'una família molt, molt, molt pobra, doncs havia de jugar en el lloc que menys li agradava de porter, però és que era el lloc en què menys es desgastaven les sabates, no? I en alguna declaració diu que allà on va aprendre més d'ètica era jugant al futbol, perquè mai no saps per on t'arribarà la pilota, però sempre has d'estar disposat a jugar-la bé.
Doncs és bona, aquesta, és ben bona.
Camí.
Sí, la tocava, la tocava.
La tocava bé.
Un tipus gran.
I, parlant de tocar-la bé, tu titules molt bé els teus llibres. Entrem en aquest, La dignidad del mediocre. Vols posar en valor la mediocritat?
Vull portar en valor el que som. El que som, i no està fugint contínuament del que són darrere d'una màscara ideal i inassolible del que haurien de ser. Per altra part, el que faig és reivindicar l'etimologia d'aquest terme que m'agrada molt. Mediocre, literalment, el que està en medius ocris, està al mig de la pujada a una muntanya, que és, crec jo, on som tots, no? Per una, a vegades t'entra com un desig irrefrenable d'arribar al cim, i conquerir-lo. D'altres vegades el que mires és aquell hotelet tan maco que està a la vall, que tenen una cervesa freda meravellosa, i anem baixant i pujant. I en tot cas, el repte, al meu parer, és a veure com aconseguim ser cada vegada una mica uns mediocres millors. Però em sembla, per altra part, una fortuna ser mediocres, perquè vol dir que tenen recorregut, que no estem lligats, que no estem acabats de fer, que d'alguna manera portem dins nostre una llavor del que podem arribar a ser.
En canvi, tothom es vol fer la foto a dalt de tot, i ràpid.
Sí, per aquests... molt bé per ells, però jo crec que el que importa és el recorregut, com a la vida, no? És a dir, la meta final no em resulta gens atractiva avui per avui.
És molt interessant perquè és com un exercici o una pretensió de descàrrec sobre les persones, no? Sí. Quan estem en aquesta situació com d'exposició permanent, que tot ha de ser perfecte, tot, i a més si et passes perquè tu has guanyat, sí, sí, no? Sí, és aquesta...
És que tota la meva filosofia no pretén ser cap altra cosa que una defensa de l'home corrent. Mira, a les escoles cada vegada, ho veig més clar, hem de portar tranquil·litat als pares. No hi ha manera de ser un pare perfecte. No intenteu, no hi ha manera, és impossible, és impossible. Per tant, intentem aconseguir el que està per sota de la perfecció, que és el que jo anomeno una imperfecció sensata o assenyada, no? No hi ha manera d'estar a l'alçada del que nosaltres ens exigim continuant. Mira, per cert, que a les escoles veus que cada vegada cau una responsabilitat més gran, especialment sobre les mares. No tant sobre els pares, sobre les mares. Ai, 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 si fas això, el teu fill tindrà un trauma de no sé què. Mm-hmm. Si no ho fas, prepara't perquè tant... Sí, escolta, sí, sí. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Els fills surten com surten. A mi m'agraden els avis, els pares, els de poble, sabien coses essencials. Com era allò de mira quin fill l'ha sortit. Perquè no assumien que tot el que és el nostre fill és responsabilitat nostra. I això descansa. Els fills són també fills dels seus amics i especialment són també fills del seu temps.
Perquè deies abans això d'estar en un lloc entremig, no? La pujada, la baixada. Els fills que els hauríem d'ensenyar? A pujar sols? La pujada
fills,
és dura?
El paper dels pares és acompanyar-los, però tenim clar que en un moment o d'altre, o un altre, si no volen volar sols, els han d'empènyer. I no caure en l'error de fer més gran el niu, perquè crec que estem pecant de sobreprotecció. O sigui, aquesta angoixa de fer les coses perfectes es porten a la imperfecció d'aquesta sobreprotecció que la veus creixent, a més, i que ja no hi ha ni vicis pels carrers. Han desaparegut. Han desaparegut els espais on els nens podien ser nens sense la directa supervisió d'un adult. Els protegint, els sobreprotegint, i no ens adonem que la sobreprotecció en si mateixa és un maltractament, és una forma de maltractament.
Quines són les conseqüències d'aquesta sobreprotecció?
Pues la incapacitat de prendre decisions per tu mateix, perquè, per una part, l'angoixa de no encertar, i, per altra part, la confiança de que els pares ja ho faran, no? Quan sobreprotegeixes massa el teu fill, el que acaba passant és que el teu fill acaba... És molt probable que es torni un narcisista poruc, que si pot fer tres coses, triarà la més fàcil de fer, no perquè sigui la més fàcil, sinó per no decebre els pares, que estan tot el dia dient-li que és genial, que és meravellós, que és intel·ligent el meu fill, tu ets el millor de tots, el més guapo. Jo que porto el nen... Bueno, els portava. Ara... Estic passant la situació, aquest trauma terrible de l'avi, que el seu net li diu que no l'acompanyi fins a la porta del col·le, no?
Això és dur, Això ha de ser dur.
Això és molt, molt, molt dur. Doncs, a les portes del col·le, què se sent? Passa-t'ho bé. Coses d'aquest tipus. Ningú li diu al seu fill o al seu net treballa, o siga responsable, no?
És veritat.
Això és la sobreprotecció. Què? El meu pare es manifesta de manera dramàtica en el símptoma més perillós del nostre temps, que no és ni la guerra ni els problemes ecològics, és el dels genolls impoluts dels nostres nens. Són la primera generació en la història de la humanitat que no tenen ni una ferida als genolls, i això és dramàtic.
S'han de portar rascades.
I tant que sí, de la mateixa manera que no hi ha substitut per l'aventura genial d'anar a pispar peres a aquesta persona tan mal encarat del poble, que era realment el que... Això era l'aventura. Si no hi ha risc, no hi ha aventura. Per això defenso cada vegada més fermament el dret del nen al lloc lliure i arriscat.
És el silenci de fons, només sé del cert que t'estimo. Seu amb mi a veure els llamps i els trons. Són com un poema d'amor.
Doncs ens queda un minut i mig per arribar a la mitjanit. Ho fem amb Sharim. Aquesta cançó es diu, per exemple, Tu i jo.
De vegades sembla tan estrany.
I, per exemple, també amb Gregorio Luri i Agnès, que haguessin pogut estar parlant i parlant hores, però el dia s'acaba, eh? El dia s'acaba.
Doncs sí, l'última paraula és, saps que aquí a Catalunya Nit no l'acabem mai ni el Manel Elias ni jo mateixa, sempre ho fa el nostre convidat, que ens escolta al llarg de les dues hores. I avui és Gregorio Luri, ha dit, en fi, moltes frases importants. La primera, amb la que em quedo, que la sobreprotecció és una forma de maltractament, però em quedo amb la següent, sense risc no hi ha aventura. Gràcies, Gregorio, per venir avui i tens aquest micròfon per dir l'última paraula del dia.
Doncs aprofiteu, pares, el dia que el vostre fill us vingui ple de fang i amb una ferida al genoll, l'heu de fer una festa grandíssima. Va per bon camí.
Aquest és el poema de fons, només sé del cert que t'estimo.